Volem parlar d'Autocar Espai, l'empresa concessionària del transport públic a Formentera, que reclama suport econòmic al Consell Insular per poder garantir la continuïtat i qualitat del seu servei. Segons els responsables d'aquesta empresa, sempre s'ha prestat el servei de transport segons les indicacions del Consell, malgrat que aquest resultat deficitari i que durant els mesos d'estat d'alarma i confinament s'hagi reduït a la mínima expressió la demanda del transport públic i els requisits de seguretat sanitària hagin suposat un augment del cost per la concessionària. Així mateix, des d'Autocar Espai es recalca que la compensació del manteniment del servei públic de transport regular està reconeguda per la legislació i és necessària per garantir la continuïtat d'aquest servei essencial quan es dona el cas d'un desequilibri en la concessió. De la situació de l'empresa i de les fórmules que es proposen per garantir la prestació del servei, en parlàvem tot seguit del de Fara Farm amb Joan Costa, responsable d'Autocar Espai. Molt bon dia, benvingut a Ràdio Illa, Joan Costa.
Hola, bon dia.
A veure, en l'actual situació, és viable el servei de transport regular d'autobús a Formentera ara mateix?
Ara mateix no és viable. No ho és.
Per què?
Home, a veure, Formentera necessita un transport que sigui sostenible. Amb això estic totalment d'acord, a part que em fa molta il·lusió que se pogués lograr, no? Per tant, s'ha de millorar el transport públic. S'ha de millorar. El que passa que sí que és cert que és una empresa privada, Autocar Espai, però hi ha que deixar molt clar que Autocar Espai està dant servei a una concessió de transport públic. Entonces, és un servei públic que s'adona, on el principal responsable de que això pugui funcionar és el Consell de Formentera actualment. I sí que és cert que en el moment que es va acceptar aquest contracte de servei de línia regular, que afortunadament ho fent de forma que va començar el meu vuelo, no? Que li tenim un cert carinyo, per dir-ho així, no? En aquest servei, ho varen firmar a Risc i Ventura. Sí.
En aquell recordem, desembre de 2018 assigna una pròrroga de 2 anys més per seguir mantenint aquest servei de transport públic.
A Risc i Ventura. En aquell entonces ja era competència directa del Consell de Formentera i ja s'estava parlant que es farien unes millores en su servei, que es darien les ajudes necessàries, i jo pues, me vaig il·lusionant tot aquest projecte. I clar que vaig firmar el contracte a Risc i Ventura, esperant que més endavant tot això pogués anar a un bon fi, no? Ara bé, que sigui Risc i Ventura, jo en aquell entonces ni molt menys pensava trobar-nos en una situació com la d'ara. Nosaltres hem fet que aquest servei sigui sostenible gràcies a que Autocar Espai, com a empresa privada, té altres feines, altres serveis que donam, que és l'important de l'empresa. Feim tot el transport escolar de Formentera, feim molt de servei contractat per agències de viatges, bodes, events, i això és diguem-li, el que alimenta l'empresa. Després tenim la concessió de línia regular, que és un transport públic, que per nosaltres és un privilegi seguir-la fent, perquè són moltes lluites que hem fet els meus abuelos, el meu pare, però això a part, no? Vull dir que ho duim una miqueta dins la sang, però sempre hem volgut donar aquest servei amb molt de gust, no? Però sempre hem manifestat que ens necessitava ajuda per posar-nos a l'altura que necessita seguir de Formentera. Què passa amb aquesta concessió que se diu que nosaltres tenim a Risc i Ventura? Bueno, és una concessió de transport públic que ho fa una empresa privada, igual que ho està fent a la illa d'Eivissa, igual que ho està fent a la illa de Menorca, igual que ho està fent a la illa de Mallorca en la seva majoria, menys dins el casc urbà que ho fa CMT. Bé, totes aquestes altres illes que tenen una afluència de viatgers molt més grossa que la illa de Formentera, tenen ajudes, tenen apoio econòmic i poden tenir una sostenibilitat. En canvi, a Formentera, que som la illa més petita, menys afluència, i tal vegada la illa que més reclama un servei sostenible per la seva naturalesa, evitar que hi hagi tant de trànsit i tot això, no tenim un cèntim d'ajuda. Això afegit en que en su 2013 mos caducava la concessió inicial que van firmar en su Consell. I clar, es suposa que quan hi ha una renovació hi haurà unes noves normes, un altre model de vehicles, unes coses que nosaltres, lògicament, volíem estar a l'altura per seguir prestant aquest servei, si hi havia unes ajudes com per tenir tot això, no? Arribem al 2013 i no està el concurs preparat per licitació. Entonces, no va passar només a Formentera, a la resta de les illes també, se me va proposar una pròrroga de 5 anys. Amb molt de gust, dic, bueno, firmem la pròrroga i arribem en el 2018, on era evident i molt necessari que hagués sortit la pròrroga, concurs públic, on has dotat d'unes ajudes, si se considera necessari, segons el tipus de vehicle que se vol tenir, un vehicle sostenible, ecològic. Clar, jo tot això em fa molta il·lusió, i quan la gent se n'ha parlat d'un vehicle sostenible, ecològic, diu, caramba, Formentera necessita això. Però hem de saber que un vehicle híbrid val prop de 600.000 euros. 600.000 euros.
I un de gasolina convencional?
Un convencional val 200.000 euros.
O sigui, unes 3 vegades més.
Claro. Un elèctric ja se'n va a 1 milió d'euros.
Unes 5 vegades més.
Unes 5 vegades més. Vale? Sí que hi ha aquests microbussos petitets elèctrics que estan dissenyats per un camp de golf i coses així, no? En plan, encara la tecnologia no està a l'altura. És com el primer que hi havia en els ordenadors. Eren caríssims. Su temps ja han ser assequibles, no? Entonces, no està a l'alcance d'aquesta empresa que està donant el transport sense s'ajuda necessari per lograr això. Jo no dic que ens ajuda a anar començant amb un vehicle d'aquestes i a poc es anar renovant flota amb vehicles híbrids i d'aquestes característiques. Això és molt bo, no? Bé, arribem a final del 2018 i encara no estava la licitació llesta, no estava encara. Entonces, el conseller em diu, Joan, pots firmar una pròrroga? Dic, a veure, l'ideal seria poder treure el concurs a licitació perquè hi ha que renovar flota. Jo estic aguantant una flota d'autocars que ja m'acosta més sous el manteniment d'aquests autocars que no si em poguessin comprar de nous i pagar un leasing. És que ja els autocars estan agotats. Mm. Hem de tenir en compte que quan jo els compro ja són de segona mà, perquè no els puc comprar nous. Ja venen fulminats, per així dir-ho. Ja se'n lleva de damunt una altra concessió de Palma i llavors, com jo, això és la meva renovada de flota. I venen fulminats. Quan no s'espanya una cosa, és l'altra. Per què els compro de segona mà? Perquè no tinc prou poder adquisitiu per comprar-los nous en el que està donant aquesta concessió. Doncs en aquell moment el conseller Joan, podem fer una pròrroga? No estàs obligat, me va dir. Això em va dir, no estàs obligat. Si no la vols firmar, no la firmis. Dic, a veure, si hem de fer una pròrroga d'un any més, la faim. Jo el que vull és que tragueu el concurs públic. El que sí m'agradaria és poder comprar algun autocar nou, perquè el que tinc, jo ja comptava que els havien de retirar tots en guany. I així com estic, realment no estic dansa cliat de saber què m'agradaria. Les rampes de minusvàlids s'atasquen. Una sèrie de coses que el manteniment és molt costós. I em va dir el següent, diu, mira, Joan, no gastis un duro, espera, perquè ara farem una pròrroga de 2 anys, però abans d'un any ho traurem a concurs públic. Aguanta així com pugues, que després traurem una licitació amb un model de vehicle que volem que sigui més sostenible i tot això. Si és que no arribes a comprar, perquè tal vegada llavors no m'ho servirà. Dic, bueno, doncs aguantarem. Què ha passat en tot això? Jo, fins ara, no m'arrepenteix de res. Simplement ha passat que hi ha hagut alguna cosa que m'ha fet molt de mal en tot el món, no? Que és una pandèmia. Entonces, jo, en el nostre cas, ens trobem que arriba el mes de març, es decreta un estat d'alarma i ens paralitzen el transport escolar, que és el que ens donava aliment a l'empresa. Gràcies al transport escolar jo puc fer la línia regular, perquè el mateix xòfer el matí em fa una línia de transport escolar i el migdia me'n fa una altra. I més amb això ja cobreix que es gasto de la nòmina. ¿Vale? En el moment que me paralitzen el transport escolar, doncs, carambes, i en seguida surt, no?, que ja ha passat tot el personal en verte. El conseller em va cridar per telèfon i diu, Joan, has de seguir mantenint el transport. Dic, hombre, m'agradaria poder, però Ara no tinc ninguna font d'ingressos que ho puga fer que això sigui sostenible, perquè en la recaudació de línia regulant no es fa pas petroli. Diu, no te preocupis que no et deixarem a l'estacada. Entenen perfectament que això se té que ajudar. Entonces me varen passar un horari per decret que havia de complir en l'estat d'alarma. Me va dir que setmanalment li passàs la recaudació dels viatgers que havien mogut i així ho he anat fent, no? Entonces jo ja li vaig passar un escrit, un correu electrònic, dient, a veure, és molt important poder cobrar aquestes ajudes de l'estat d'alarma. I és molt important que m'aviseu en temps per quan hagi aquesta desescalada, a veure com ho anirem fent, per jo tenir temps de poder activar tots els autocars, perquè vaig reduir els costos en el màxim. Varen paralitzar tots els autocars, varen dar de baixa temporal a tràfic, varen paralitzar els seguros i el personal, lamentablement, va passar a fer ERTE. Menys dos conductors que vaig aguantar per saber regular quan em feia una mitja jornada en el taller i l'altra conduint i una lota de mitja jornada de l'oficina, una administrativa. I així he anat aguantant, no? I li vaig dir que necessitava jo un plazo per anar activant tot. I també una ajuda, un contracte programa, com se fa a altres bandes, que me garantisi que jo podré pagar les nòmines a final de mes, perquè no tenia ningú altre recurs econòmic i es veia el panorama un poc complicat, no? Molt bé, anem avançant i sempre, de paraula, sa voluntat i s'entendiment en su conseller ha set que sí, que ho faríem així. Però s'ha anat atracant a sa desescalada, s'ha anat avançant, no he pogut rebre ninguna ajuda i els he passat els he demanades per escrit, quantificades, perquè són ses nòmines, el gasoil, els costos que he tingut, simplement els costos de sortir que et vull que treballar. I l'he passat tot per escrit demanant-ho. I he demanat per escrit una previsió d'ajuda. Vaig fer un càlcul d'uns 400.000 euros hasta el mes de desembre, de juny a desembre. Això és restant-li la recaudació que es fes, que a lo millor, a veure, quizà en 100.000 euros se'n sortia, no? Però jo vaig fer una previsió i la vaig presentar per escrit. En temps. Han anat parlant i paraules textuals, i no dut de la voluntat del conseller, és que no trobaven la forma, la fórmula tècnica, legal, per part de la intervenció i dels tècnics, per jo poder-me dar aquestes ajudes de l'estat d'alarma i per jo poder-me dar una garantia de sostenibilitat fins al mes de desembre. Entonces, arribam en aquest moment que jo veig, bueno, com jo de la meva burgeca, de la burgeca de l'empresa, sense tenir ningú altre ingrés, hem estat pagant tot el de l'hivern. Arriba a finals de juny, jo vaig reclamar una ajuda de 80.000 euros, que és el que havia gastat ja fins a la fecha. I que ho sentien molt, però que no trobaven la fórmula legal i tècnica per poder-me dar les ajudes. Ara, afortunadament, ha sortit una llei, que me la va reenviar el mateix conseller també, a on podem reclamar-ho.
D'àmbit estatal, no, aquestes ajudes?
D'àmbit estatal. I el que hem fet és demanar un pago a compte de 80.000 euros, que és el que s'ha gastat, i ara estem calculant els gastos segons la fórmula que ens han dit que es té que fer, que és la diferència de recaudació menys els gastos que es ha ahorrat, els menys gastos que has tingut per no haver posat tota la flota en marxa.
Clar, perquè entenem que durant maig i juny no hi ha hagut tants ingressos per autocar espai, però tampoc tantes despeses, perquè exacte, hi ha hagut menys serveis.
Exacte. I llavors a sumar-hi els gastos, els costos de desinfecció i que hi ha hagut per causa de la pandèmia. Clar. Això tenim dos mesos per presentar-ho, però jo, urgentament, la setmana passada, vaig demanar un pago a compte de 80.000 euros que m'ho fa molta, molta, molta falta. I ja veurem si tenim sort i això se mos pot dar. Ara ja mos empara salir del govern, no? Del govern central. Molt bé, arriba el mes de maig i que havien de posar servei d'estiu en marxa. I jo li dic, a veure, sí, si jo tinc aquest xòfer, desitjant començar, tinc els autocars aturats, m'has de poder garantitzar, perquè si jo trec el personal d'ERTE, assegur tots els autocars i mos posem en marxa, a final de mes jo he de poder pagar les nòmines.
Això en el mes de maig?
Això d'aquí va ser ja a finals de maig, més o menys, no? Quan ja es va decretar que es veia que això anava...
Que l'escalada arribaria a finals de juny, diguem-ne.
Exacte, sí. Ja ho anàvem parlant, no? I sempre he vist bona voluntat i sempre he anat confiant. Fins al darrer moment que va arribar, que es va obrir la Fira de la Mola, i encara no teníem aquesta fórmula legal per garantir que això podria dur-se endavant, no? Entonces, me va cridar per telèfon. Em diu, Joan, tu pots posar el servei en marxa els dissabtes de tarda i els diumenges? Dic, home, com poder? No puc, perquè només tinc un xòfer en marxa, que aquest xòfer està aguantant moltes reclamacions, està, el servei que estan fent ara era per l'estat d'alarma, no per ara, anem en retras per tot, i el que hem de fer és posar un servei adequat i que jo pugui contratar més personal, perquè aquest xòfer ja no pot fer, el cap de setmana té que descansar. I clar, era un divendres quasi a les 2. No em dava temps, a més, per treure un empleat de certa i d'estar segur que el podré pagar. I bueno, es veu que va haver-hi una certa pressió social i no sé, no puc dar més explicacions, que em va passar un decret per correu electrònic obligant-me a posar servei en marxa a la tarda. El dissabte a la tarda i el diumenge.
De fet,
jo me vaig agafar el conductor i li vaig dir, mira, me passa això, pots treballar, te garantis que dilluns jo daré dos conductors d'alta i tu descansaràs una setmana seguida. T'ho garantis. I em diu, claro que sí que puc. I ho van fer així. Dilluns em vaig poder reunir amb el conseller, que hi ha una reunió que estava ja concertada, no? I quedàvem amb això, que no hi havia una fórmula legal per poder-me garantir aquestes ajudes.
Bé, al final sí, per aquesta ajuda d'àmbit espanyol, entenc, no?
Sí. Prop de l'estat d'alarma, però no per jo poder contratar els 12 conductors que necessit per posar l'horari d'estiu en marxa. D'això no, d'això no. Entonces, arriba també a un punt extrem on també m'envia per correu electrònic l'obligació de posar tot el servei d'estiu en marxa.
Tal com Autocar Espai es va comprometre al desembre de 2018.
Exacte. Exacte, es va comprometre el desembre de 2018 a Riesgo i Ventura a posar servei en marxa i arriba el moment que també m'ho envia per un decret o un ordre, diguem-li, imposant que havia posat servei en marxa, sí o sí, i si el cas se m'ho expedientaria. Clar, entonces jo, evidentment, he creat tots els xòfers, vam assegurar tots els autocars i m'ho hem posat en marxa. Només faltaria que m'ho haguessin d'expedientar per no donar un servei. Que sí que és cert, sí que és cert que es va firmar a Risc i Ventura a final de 2018, perquè el Consell no havia fet els seus deures, no havia tret la licitació a concurs públic, i en plan de col·laboració, i amb molt de gust, que no se m'ha obligat, vaig firmar aquesta pròrroga. Però clar, en el moment que surt la pandèmia, en el moment que no tinc altres ingressos perquè això sigui sostenible, jo me trobo en una situació talment atascat, perquè l'única manera de poder aguantar és fer front en els bancs. Jo en aquest moment, no, si no tinc ingressos, no puc fer front en els bancs i menys contratar 13 conductors són els que he hagut de donar d'alta per posar en marxa el servei que s'està fent ara. Que ja dic, jo, tot això és lògic sempre que estàs previst, calculat i amb una previsió de sostenibilitat, no? Jo coincideix que en el seu moment es va firmar a Risc i Ventura, però no obstant hem de tenir en compte que era imprevisible aquesta pandèmia. Entonces, hi ha una llei que ho diu, ara ja no me'n record la llei, però que és sobre el riesgo imprevisible. Aquesta llei obliga a les institucions a ajudar en cas d'un risc imprevisible. I estem, evidentment, davant d'un cas d'un risc imprevisible. Entonces, jo el que no puc és comprometre-me amb una cosa davant una situació d'un risc que no havíem previst. A cridar 13 conductors que venguen cap aquí a treballar i jo a final de mes no poder-los pagar. Jo els vaig avisar, estan treballant, però clarament no sé com ho farem. Me puc endeutar més. Els bancs deixen sous, però cada vegada es deutes més gros. I això aquí em fa molta por. Després, no estic d'acord amb aquest comentari de que el conseller diu es que han hagut d'obligar l'empresa concessionària. Sí que hem hagut d'obligar. És veritat? Però no és exactament aquesta la situació. No és que jo no ho vull fer voluntàriament i per força. No és el mateix no poder que no voler. El nostre cas és que no puc, necessit l'ajuda, que segons una llei que hi ha, obliga en el Consell a donar-la. I espero que en su temps la pugui aconseguir. Després,
Saps si el Consell està tramitant aquesta ajuda per l'Estat amb els papers? Suposo que documentació d'Autocar Espanya també heu hagut de remetre a l'institució insular o no sé.
Tendria que fer-ho. No sé si ho fa. Jo, en les darreres declaracions que vaig sentir que deia és que va haver d'obligar l'empresa concessionària a posar el servei en marxa i que aquesta empresa en el seu moment va firmar una pròrroga a Riesgo i Ventura.
Home, aquí, fa dos dijous aquí el Consell de Mobilitat va dir que estaven gestionant aquestes ajudes d'àmbit estatal.
S'està gestionant poder cobrar dins de l'estat d'alarma, però ara, per poder cobrar segons, poder tenir un suport fins a final d'any o fins que surt la licitació, no sé, s'atendria que s'està fent. A veure, vull pensar que s'està fent. Però allò m'haver abastat a l'empresa un petit compromís de que això s'està gestionant. No se m'ho tindria que haver obligat en ningú moment, no hi importava. I que li vaig demanar a un conseller. No em pots passar un comunicat on el consell se compromet a gestionar les ajudes que se mos corresponguen. I em diu, Joan, és que no puc, és que l'interventor no veu la manera i no m'autoritza a poder enviar-te ningú compromís. I, clar, sent més fàcil enviar-me un ordre d'executar el servei, de posar-lo en marxa, que no un compromís. Jo m'agrada més treballar damunt compromisos i d'aquestes coses se fan que no damunt una obligació. Jo la meva responsabilitat l'assumeix. Vull deixar molt clar que estem en un risc imprevisible i que hi ha una llei que, afortunadament, mos empararà. Tot això ho he averiguat ara, perquè he de parlar amb un advocat, cosa que tampoc m'agrada, no? Després hi ha un altre comentari on el conseller és com si argumenta la seva postura i és que diu és que Autocar Espanya té un resultat més positiu durant la pandèmia que abans de la pandèmia. Caramba. Com se pot explicar això? En qui li pot anar millor en una pandèmia?
Bé, el que el conseller diu és que, com vostè reconeixia abans, els hi ha passat els seus números i en aquest sentit quadren millor.
Exacte. Això té una explicació que el mateix conseller, que és una persona que n'entén, o ho sap, però com pot distorsionar unes dades? No, és que li va millor. No, a veure, la concessió sempre ha estat deficitària. Sempre. Si l'hem fet sostenible és perquè tenim altres ingressos que gràcies a això podem fer tirar per endavant. Què passa amb aquesta concessió? Que quan menys se hi gasta, menys se hi perd. Únicament ha passat això. Què ha passat? Que en el mes d'abril no he agafat els 8 conductors que l'any passat ja vaig agafar. Que en el mes de maig no he agafat els 13 conductors que ja tenia l'any passat. Clar. Evidentment, a finals de juny s'ha perdut menys que no l'any 2019. Però no oblidem que també he tingut 140.000 euros menys de recaudació que no l'any passat. I no oblidem que el 2019 tenia per davant un mes de juliol, un mes d'agost i un mes de setembre, que són els únics 3 mesos que es fa caixa per poder equilibrar aquest dèficit que tenim. I enguany això la panoràmica no se veu així.
De totes formes, el servei regular del mes de juliol d'enguany, 2020, és com el servei regular de juliol de 2019 o és amb inferiors freqüències i número d'unitats circulant?
El servei regular que hi ha ara, en el mes de juliol del 2020, és igual que el que teníem en el mes de maig del 2020. Però diré que la diferència és mínima. L'únic que falta és posar un servei a la nit que teníem a CN6 esbús nit. S'ha posat tot en marxa pràcticament. La línia 1, la línia 2, la línia 5 de Cala Segona, la línia 7 per anar a Illa, de la línia 3, està tot en marxa pràcticament. És quasi, quasi igual. Més que les recaudacions, que ara espero demà presentar-les en el Consell, són un 90% menys. O sigui, no es fa pel petroli. I això ja em preocupa molt, perquè a final de mes jo he de poder pagar els conductors, perquè també tenen els seus compromisos i també confien en aquesta empresa.
La demanda d'Autocars Paia, una empresa fundada l'any 1945 i que des d'aquesta data dona servei a la nostra illa, queda bastant clara, ens explicarà en Joan Costa, i tenim entès que a més tindrà una reunió imminent amb el conseller de Mobilitat per abordar aquest assumpte. Quan sabrem la resolució, diguem-ne, d'aquest atzucac?
Jo espero que pronta, perquè necessitem tenir una sortida coherent a tot això. O sigui, jo sé que la problemàtica s'entén, el que passa que la postura política no acaba de ser la més necessari perquè aquesta concessió pugui tirar per endavant. Jo espero poder tenir un diàleg coherent, normal, amb el seu conseller i que posi tots els medis necessaris perquè aquest transport públic es pugui dur endavant. Jo espero que sí. De fet, tota la meva col·laboració ha estat sempre i hi serà. Vull dir que és algo que per nosaltres no quedarà.
Joan Costa, d'Autocars Paia, moltíssimes gràcies.
Gràcies.